Jo em trobo ja la perimenopausa i estic una mica sorpresa amb la quantitat de productes que representa que em puc prendre, que sigui omega A, B, 3, H, I, herbes de tot tipus, per mil coses que potser em passen, potser no, però he calculat així en números ràpids que si m'hagués de prendre tots els suplements en qualsevol cas que em puc prendre, podríem apropar-nos fàcilment als 150 euros al mes.
Massa moments de la vida d'una dona venen envoltats de misteri, o directament no se'n pot parlar. Allò que som fa nosa, fa por o incomoda. Avui, a Les dones i els dies, parlem d'un d'aquests moments, la menopausa, aquella paraula que quan la sents per primer cop fa més por que el tren de la bruixa. Bàsicament perquè ningú sap de què va i pocs en volen parlar. En canvi, internet està ple de pocions màgiques, dietes i exercicis acrobàtics. En traurem ferro i, sobretot, descobrirem que té moltes coses bones si gaudim de bona informació.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Purpurina, brilli, brilli, no tots són trens de la bruixa, i ja ho cantava la Patti Smith. Segur que heu sentit, la Comissió Europea prohibirà d'aquí 20 dies tota la brillantor dels cosmètics, perquè contamina i molt. Penseu-hi que aquesta mesura també és bona per al medi ambient i per nosaltres. És que la veritat, amigues, no necessitem accessoris. Nosaltres brillem amb llum pròpia. Al directe, tenim un problema amb la taula de so, però mentrestant, escolta, aquí continuem en directe, passant 9 minuts de les 11 de la nit, 93-201-7474. Totes les dones i els homes, que també és molt important que els vulguin trucar i preguntar-nos per la menopausa, perquè és important que ens sapiguem tots, tant les dones com els homes, que a vegades acompanyen aquestes parelles. Jo he sentit dir, segur, que ara parlarem amb la doctora, la saludem, la doctora Elisa Llurba, benvinguda. Mira, espera't un segon, que ara no et sents al micro. Un segon. Aquestes coses de l'emoció del directe. Així es veu que tot això està passant en directe. A veure, Elisa Llurba.
Moltes gràcies, Montse.
Sí, ara sí, ara sí. És doctora i directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i membre del quadre mèdic de Bidona, que és una clínica de medicina funcional dedicada a la dona. I també ens acompanya la Montse Roure, que és directora i creadora d'Ella i l'Abanico, pionera, una de les pioneres en parlar, perquè fa 13 anys, quan ningú en parlava, va començar a parlar de trencar tabú sobre el món de la menopausa, i és directora i fundadora del Fòrum de Dona i Menopausa. Benvingudes a les dues. Deia això al principi, que és bo que sapiguem tots, tant homes com dones, perquè a vegades, jo ara sento moltes vegades, amics que tenen parelles que estan vivint o tenen la perimenopausa i diuen, és que fa temps que no tenim relacions sexuals perquè és que ella té la menopausa. Com si tingués la pesta, una mica.
Bueno, el 50% de dones amb menopausa no tenen relacions sexuals. Això és un número molt important.
I això per què passa? Desconeixement d'elles?
No, perquè...
Desinterès? Pors?
Disminució de la libido, no? Tens unes, entre cometes, no? Hi ha un motiu que no et porta a tenir aquestes relacions i després el que moltes dones tenen sequetat vaginal i aquesta sequetat vaginal els condiciona un dolor important en aquestes relacions sexuals.
Però això es pot arreglar, eh?
Hombre.
No hi ha trens a la bruixa,
eh? I tant.
Vull dir que però això... tot això també passa molt més endavant. Al principi és una alliberació. Pots tenir relacions sexuals i no preocupar-te de quedar-te embarassat. Jo, vamos, per mi va ser una alliberació total.
Hi ha molts moments, i el que dèiem al principi, no? Si la regla ja és un tabú, quan parlem de menopausa, jo crec que pràcticament no sabem res, estem molt perdudes totes, i també les persones que ens envolten. Ja sabem que no és una malaltia, que és un procés natural del cos, i la vida d'una dona, però... tot i així, se'n parla encara poc i malament. De fet, el primer problema que teníem, ens ho apuntava un oient avui a Twitter, ens deia, hi ha moltes dones que tenen, per exemple, 47 anys, com deia ella que en tenia, no? Diu, i fins als 5, es pensen que la menopausa no arriba fins als 55, no? Diu, ja comencen a dir coses aquestes, és a dir, també hi ha molta desinformació.
Bueno, això és una qüestió d'educació, des de petits. S'hauria de parlar de les relacions sexuals, de la regla i de la menopausa, perquè formen part del procés de la vida d'una dona. Se li ha d'explicar.
Però, Elisa Llurba, tu, per exemple, que has estudiat ginecologia, vull dir que no has estudiat ramaderia, no ginecologia, a la mateixa facultat és un tema que es passava de puntetes, no?
Bueno, pràcticament era una part del cicle menstrual que explicaven com començava i quan acabava, i... sí que després, durant la residència, doncs, evidentment, ja havia, doncs, en aquell moment, hi havia la teràpia hormonal substitutiva, era una teràpia que es donava amb bastanta freqüència, no? Perquè va ser al final dels anys 90, principis dels 2000, però això s'ha pràcticament perdut, no? O sigui, les clíniques de menopausa s'han quedat restringides a unitats molt condicionades per la menopausa patològica, que és aquella que apareix abans dels 40 anys, o que bé que té amb dones amb una castració quirúrgica per algun motiu, no?
Sí, casos extrems, no podríem
exacte,
dir. Però, clar, les dones, quan anem a vegades allò al metge, al cap, el que sigui, en realitat, no sé si a tu t'havia passat també, Montse Roure, una mica d'aixecar les celles i què m'estàs explicant, no? Doncs, escolti, és un procés de la vida, compris un ventall, no?
Home, jo crec que és el que et dic.
Us ha passat això o no?
Un desconeixement total. Sí. O sigui, normalment és que t'arriba la... O sigui, te n'enteres quan t'arriba la menopausa. No tenim forma endavants. No, ningú t'ha explicat que et vindrà. O la teva mare no en parlaves. Mm-hmm. Vull dir, no. Amb les amigues és el màxim que arribaves
a parlar. I les amigues també jo trobo que, com que està assimilat a et fas gran, et fas vella, ja no ets fèrtil i tal...
No, jo encara no la tinc.
No he arribat a aquest forat negre,
jo
no?
Jo encara soc molt jove.
Exacte.
Dic, si tens la mateixa edat, l'única diferència és que tu no tens la menopausa i jo sí, no? Llavors, és com, mm-hmm. és com la peste, no? I inclús els meus fills, no parlis tant, mama, de menopausa, com si fos una...
A veure, que la gent ho sabrà.
Sí, exacte. O sigui, jo dic, bueno, nens, què passa?
Pues bueno, això passava amb la regla,
honra, no?
Abans.
Sí, llavors és com, bueno, i inclús quan a mi, al principi de parlar d'això, em deien, però tu diràs a la tele que tens la menopausa? Dic, clar. Dic, és que no tinc per què amagar, al contrari, vull explicar què em va passar a mi per ajudar altres dones que estiguin passant per aquest procés, perquè penso que és important aquest testimoni.
Clar, és el mateix quan ara tenim la sensació de que com es pot pagar, ara ser una mica dolenta, de que podem tenir fills fins als mil anys, no? I clar, un dia vas a la ginecòloga, en tens 39 i et diu, escolta, que estàs fent tard ja, eh? Que això,
bueno, això
ja va estar. I sembla que ara estem allargant i són... O sigui, començarem a sentir dones que diuen que els arriba la menopausa als 70, no?
Sí,
pràcticament.
Exacte.
O sigui, estem en aquest punt tan absurd.
Sí, no, hem de dir la veritat. Jo crec que és important anomenar les coses pel seu nom, i enfrontar-nos, no? Si hi ha un problema, doncs buscar solucions, informació veraç i contrastada, i llavors decidir, no?, què és el que vols fer amb la teva vida.
Aquí hi ha una cosa molt... tenir clar que la menopausi és entre els 45 i els 55 anys, i que abans dels 45 és menopausi precoç.
Exacte.
Ja està.
I aquí hi ha una cosa molt important, és que vosaltres sou dones per diferents situacions, o sigui, tu perquè et dediques a això, a la ginecologia, i ara tens aquesta clínica de Vidona, perquè has decidit, doncs, ara en parlarem d'això, donar-li una sortida a tots aquests dubtes que tenen les teves pacients, però d'alguna manera la sensació que tinc jo, digueu-me si m'equivoco, és que també us vau començar a treballar això i a fer-vos preguntes perquè éreu dones. És a dir...
Estàvem passant per un procés i no, jo particularment no tenia informació i jo ho vaig passar molt malament. I llavors vaig començar a investigar pel meu compte. I a més, en el meu cas em va agafar quan hi havia el de no... O sigui, que la teràpia hormonal substitutiva era com a logro,
tabú,
saps?
Tabú,
vull dir, no, tabú. No te la donaven.
Sí.
I llavors jo ho vaig passar molt malament i vaig decidir començar a investigar i sobretot que cap dona li passés el que a mi em va passar.
Els metges homes, els ginecòlegs homes, tenen la mateixa sensibilitat? O encara s'ha de fer molta pedagogia?
Jo crec que cal una lluita, no?, a favor de dir les coses pel seu nom, tenir evidència científica que n'hi ha, no?, i realment aplicar els protocols que existeixen a les societats científiques, com la societat espanyola o la catalana de menopausa, en la qual ja hi ha, doncs, unes guies clíniques sobre qui tractar, qui no, inclús una app que pots fer servir.
A veure, una aplicació, això ens interessa.
Sí, una app d'aquesta societat espanyola en la qual tu poses les teves símptomes o el teu metge els posa, més els teus factors de risc i t'ajuda a decidir si amb aquella pacient, doncs, està indicat o no el tractament hormonal. Vull dir que cada vegada hi ha més facilitats perquè no hagis de pensar molt, no?, i puguis referir a posar experts que ens ajuden. No?
Si ens voleu parlar d'això, 93207474, les vostres experiències, estem en directe, passen 16 minuts de les 11 de la nit, tenim un problema, no sona música, però ara sonarà, sí? Vinga, va, que soni la música. But I've a strangeness, a queer propensity for twisting the knife too easily. When I think I'm getting better, I'm just getting worse. When I think I've got it made, I am impossibly cursed. When did I become such a bitch and how did I let this happen? I don't know. When did I become such a bitch? Al mateix temps que hi ha molt interès per això, hi ha moltes dones, evidentment, que arriben a aquesta edat, que tenen aquesta sintomatologia i tenen aquest interès, sembla que la Seguretat Social no pot arribar a això, no? No pot resoldre, vull dir, sí que et pot oferir, doncs, el que deia, més medicaments, o sigui, hormonals substitutoris, no?, del que t'està passant, d'aquesta baixa d'hormones, però falta, no? Falta, o sigui, no ho pot omplir tot la Seguretat Social.
És difícil l'abordatge i que consti que s'intenta, no?, sobretot des d'atenció primària, que és on es refereix a aquestes dones, no?, que pateixen, doncs, aquesta situació i van a les seves llevadores, als seus ginecòlegs, i evidentment que es fa una resposta. Però és veritat que va molt més enllà d'un tractament hormonal o no, no?, que evidentment... és un tractament que hem d'oferir i que s'ha vist que l'evidència que serveix no només pels símptomes, que són molt molestos, però també serveix per evitar o millorar el risc de malalties cròniques, que són les que maten
les
dones,
no?
Que redueix el risc de malaltia cardiovascular, redueix el risc d'osteoporosi i sembla que també és beneficiós a nivell de les malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer. Per tant, cal una informació i cal estar una estona important explicant això.
I clar, no teniu temps a consultar.
Diguem que el temps és molt limitat i després també cal oferir altres opcions de canvis d'estil de vida. És a dir, no només és una... O sigui, els estrògens, no?, i el tractament hormonal, sinó és dir, bueno, què fas de la teva vida per evitar... doncs, emmalaltir, no?, i què fas per envellir bé, no?, i per tenir una salut el màxim de temps possible. Llavors, per això és important, doncs, revisar la teva alimentació, els teus hàbits d'exercici, etc. I moltes vegades doncs, és difícil, donem una explicació molt superficial, no? I les dones busquen aquesta informació i existeix doncs, una demanda important.
Sí. Clar, aquí és on neix, diguéssim, que són dones de mitjana edat, que més o menys tenen una capacitat econòmica. Ara seré molt bruta, però diré que som els nous gais, perquè tenim diners per gastar i que som bons pel negoci. És a dir, d'alguna manera, allò que nosaltres estem, el que necessitem, hi ha unes empreses, uns negocis, uns influencers a internet, que no sé, vosaltres, que porteu anys treballant en això, investigant en això, no sé si us molesten una mica. És home, a dir, perquè ara és això que ens deia si partim, aquesta oient al principi, no?
Si partim de la base de que cada dona és diferent, un influencer no té cap sentit.
Ja, però...
Llavors, vull dir, no pots dir una sola cosa. Un influencer pot servir, no sé, per la moda, però per la salut no li veig massa sentit.
Bueno, hi ha una cosa molt interessant.
Crec que les reds, bé, malament o regular, el que han aconseguit és que es parli de temes que preocupen a la gent, no? O sigui, la menopausa ha sigut un d'aquests temes. És veritat que hi ha gent de tot tipus, però... en general, s'ha aconseguit fer bullir l'olla, no? I que busquis, no? I d'aquí portis en allà, i d'allà busques aquell llibre, i busquis, no?, la web de la Montse. Busques alternatives, no? I, home, si tens una capacitat més o menys de discernir, no?, que no tothom pot tenir-la, no?
Sí.
Pots trobar el teu camí, no? Llavors, jo crec que al final és bo tenir informació, el que passa que s'ha de buscar una mica potser la que és més convenient per tu, no? I buscar pues, persones que tinguin una darrere doncs, algun tipus de... o ets metge, o ets llevadora, o tens o realment una experiència, no?
Això una formació.
Seria important.
I bon sobretot no passa res perquè o sigui, hi hagi un negoci al voltant de la importància de la menopausa si això afavoreix la investigació, que és de lo que es tracta,
perquè
no hi ha massa investigació.
Això anava a dir, no hi ha massa investigació, no. Hauria d'interessar, no? Perquè si hi ha negoci hauria d'haver investigació. O no va proporcional, això?
No sempre va proporcional, perquè aquí...
I menys amb la salut de les dones.
Exacte. Bueno, el tema del gènere és un tema que sí que interpel·la en aquí, no? Perquè ha sigut una de les causes per les quals les dones estem patint, no? Una sèrie de falta de coneixement amb malalties pròpies de les dones i la menopausa no és una malaltia però sí que és una condició de la dona que dona doncs, una implicació important amb la teva qualitat de vida, no? Si les farmacèutiques no estan interessades no hi ha investigació amb una aportació econòmica important.
Però és curiós perquè al mateix temps s'està movent doncs, tot aquest món de suplements alimentaris, etc.
Que... els suplements no són...
I no entra per la farmàcia. No. És a dir, no entra pel...
No cal fer investigació per vendre suplements.
Ja.
És una altra via. No és la via de la farmacèutica. La via de la farmacèutica, tu per vendre un medicament has de passar una sèrie d'estudis molt cars. I per tant... ja hi ha una sèrie de medicaments, no?, que són el tractament hormonal que està al mercat, que és molt bé, que està molt bé de preu, no?, i que no hi ha cap negoci darrere, pràcticament, perquè aquestes ja han deixat de ser negoci, i després hi ha tota una sèrie de suplements i d'altres alternatives que no passen per aquesta necessitat d'una investigació tan a fons, no? I per això... Doncs,
és aquest món de la parafarmàcia, no?, també.
Sí, exacte, que és com la cosmètica i suplements es consideren un aliment.
De tot això, per exemple, que sentim a vegades doncs, a les xarxes, el que veiem, no?, que si omega 3, que si no sé què, vosaltres, que ho heu investigat, que porteu temps treballant-hi, què diríeu que són els bàsics? Sense dir marques, sense parlar de suplements, però quins són els bàsics?
Personal, no? Vull dir, és que depèn...
No hi ha bàsics, perquè precisament clar, hem de trobar una teràpia molt personalitzada.
Els suplements són una cosa i els símptomes de la menopàusia pues, són una altra, molt diferent, no? Llavors, els suplements poden ser per complementar, no? Però no per pal·liar els efectes dels símptomes.
Els símptomes de la menopausa es passen amb tractament hormonal substitutiu.
O hormones bioidèntiques,
punto.
També, no?
Això és el que està demostrat.
Les hormones bioidèntiques, també.
És tractament hormonal, sí. Però és l'únic que ha demostrat una eficàcia a la disminució dels símptomes. I això, hi ha evidència científica darrere, està aprovat per les agències de medicaments de tot arreu i, per tant, hi ha una seguretat a l'hora de prendre o aplicar-te, no? Perquè sabem que n'hi ha opcions a nivell tòpic, a nivell bioral... que si voleu, si tenim ocasió en parlem, a nivell vaginal, per tant, hi ha unes opcions que són segures i que estan a l'abast i que entren inclús per la seguretat social. I tot l'altre poden ajudar, igual que, però llavors hauria de veure exactament quin és el teu dèficit. Moltes coses és canvi d'alimentació.
Canvi d'alimentació i també fer esport, no? El sedentarisme és una manera d'envellir malament,
no? I deixar de fumar, i deixar de beure alcohol, o almenys reduir-ne al màxim,
bàsic, no?
Tot això, i la gestió de l'estrès i la millora de, doncs, de la teva higiene de la son, no? I tot això...
Això hauria de ser ideal per tota la vida, no?
Exacte,
no cal que tinguis
tota
la menopausa.
La vida, però quan arriba la menopausa necessites molt el suport que et pot donar tots aquests hàbits de vida, perquè tot i que prenguis tractament hormonal, seguiràs tenint alguns símptomes, perquè el tractament hormonal és la mínima dosi.
No, perquè t'estàs fent gran, hi ha uns canvis en el teu cos, no?
I tampoc tot ho pot solucionar el tractament hormonal, no? Simplement és una ajuda a que tu has de... És la teva responsabilitat, al final la salut és la teva responsabilitat.
Important que digues això també, perquè...
La gent s'ho agafa com si fos el metge qui s'hagués de preocupar per tu. No, tu t'has de preocupar i informar-te.
Miracles no,
eh? I començar a treballar el teu cos i la teva ment per estar més sa o més sana. I això la gent... No li agrada que els diguin,
hi ha una corresponsabilitat aquí, eh?
Exacte, no els agrada gaire que els diguin, perquè el més fàcil és prendre la pastilleta i oblidar-te, no?
Montse? Miracles no, eh?
No, miracles no, però vull dir, per exemple, l'insomni és una de les coses molt, molt importants durant la menopausa, la sexualitat. Aquest enorme tabú de que hi ha d'haver-hi sequedat, no és veritat. No totes les dones pateixen de sequedat, ni totes les dones els hi falta líbido.
Mm. Potser el que els hi falta és comunicació?
No,
amb les seves parelles?
Bueno, això pot ser que ja falti des del principi.
Ja.
Que no, no,
ara no,
no
ho arreglarem a la menopausa.
No.
Exacte. Canvi Dona, el projecte de l'Elisa Llurba, com també ella i l'Abanico, són projectes que d'alguna manera van sortir a nivell personal, no? Perquè què trobàveu que faltava a les persones que se us acostaven?
Bueno, clar, és que jo és una època molt diferent de... Jo la vaig tenir als 52 anys fa 15 anys i en aquell moment no es parlava...
Era el desert, eh?
Desert, vamos, i quan jo vaig començar era una mica que malament que li ha sentat la menopausa a la Montse Roura que s'hagi posat a això, no? Llavors jo el que pretenia era investigar què li estava passant en el meu cos. Allò sí que era el desert, vull dir, no hi havia res. A mi, per exemple, al final em van acabar, o sigui, a base d'insistir, insistint, van acabar donant antidepressius, que ajuden, sí, però no...
El 70%, no. Moltes dones van a demanar ajuda i els acaben donant antidepressius, no? Quan el tractament és el tractament hormonal.
Que, de fet, és el que ens acaben donant a moltes dones perquè,
sí,
clar, estan estressades, no? Pobretes.
Així les tenim calladetes i tranquil·les,
sí,
no? Ens encanta,
sí,
això.
Però, bueno, no és broma perquè...
No, és una mica cinisme, no?
El síndrome depressiu està relacionat directament en aquestes edats a la pèrdua dels estrògens i, de fet, l'índex de suïcidi de la dona pues, és més alt al voltant de la perimenopausa. Vull dir que hi ha dones que ho passen molt malament. El tractament antidepressiu, evidentment, si cal, s'ha doncs, de donar, però sempre pensar, de fet, el Col·legi de Psiquiatres ja sap, no? Ja té uns protocols que saben que dones amb menopausa també s'han de tractar hormonalment, sobretot aquelles que han tingut síndrome premenstrual o depressió postpart. A la menopausa ho passarà molt malament i, per tant, hem d'estar avisats perquè és molt greu, no?
Bueno, i feia temps amb els símptomes de la menopausa es tancava les dones en els manicomis. Vull dir que...
No fa tant d'això,
eh? No fa tant d'això,
Hem millorat una mica.
Hem millorat, mira, anem millorant. Elisa Llurba, tu vas muntar una clínica. Vull dir que dius, ja no tens prou feina a l'hospital?
No, sóc una mica així. Per
què això? Per què aquesta necessitat de fer això? I per què vas veure que havies de fer això?
Bé, jo realment, la meva experiència professional és sobretot dedicada a l'obstetrícia, no? A la medicina maternofetal, però en el moment en què em toca a mi la menopausa i busco respostes, m'ho he de tornar a reestudiar, no? I llavors me n'adono que realment la informació que existeix és difícil de trobar per una persona que no té el coneixement, no? Que no és metge, que no és ginecòloga. I per tant em plantejo no només això, sinó què li passa al meu cos i per què li passa. I això coincideix també amb altres problemes hormonals que apareixen a la vegada a la menopausa. i coincideix també amb una època d'estrès, no?, que va ser el Covid. Llavors vaig començar a estudiar, no?, perquè soc una persona molt curiosa, i vaig dir, bueno, anem a veure on està l'arrel del problema, no?, perquè moltes vegades et donen la pastilla, no?, per la tiroides, però no sé què, però realment per què m'ha passat això? Què és el que em vol dir el meu cos, no?, què m'està explicant? Llavors per això...
Això implica també veure tot aquest procés com
un,
com
tot, no?
Un tot, eh? No, no només el fetge, el ronyó, em fa mal al peu, em fa mal al cap, no?
I per això, doncs, bueno, un dels meus viatges, no?, d'aprenentatge ha estat el d'aprendre la medicina funcional, que és un tipus de medicina que va a l'arrel del problema, que és medicina, però una miqueta més buscant la medicina preventiva, no? No tan reactiva com la que tenim actualment, no?
I vas veure que t'havies de posar, que t'havies de romangar.
Sí, em fa il·lusió, no?, poder ajudar altres persones i sempre, bueno, aquesta és la meva vocació, no? I a l'hospital és un... que també estem treballant el tema de la menopausa, però també a nivell, doncs, de tu a tu, no?, més personalitzat.
I de tot el que heu estat tractant, doncs, amb les persones que se us han acostat, amb les dones que se us han acostat, què diríeu que estat el més important? És a dir, de tot aquest procés que esteu fent.
La falta d'informació. La falta d'informació i que no són ateses per als metges. I que moltes vegades els ginecòlegs els diuen que és normal el que passa i que aguantin.
Igual que quan ens deien que era normal que ens fes mal la regla, no?
Exactament, igual.
Que és natural.
Per exemple, amb el tema de la sexualitat hi ha molt poca sensibilitat. Vull dir, i diuen, bueno, noia, s'ha acabat el bròquil, ja, saps? Vull dir, a mi a la web moltes dones em queixen d'això, vull dir que no els hi fan cas, vull dir...
Jo veig que moltes dones venen amb una situació d'esgotament absolut, no? I pensa que a la nostra generació, que hem tingut esfistar, no?, hem accedit al nostre lloc de treball que desitjàvem tard, no?, arriba, estàs esgotat, llavors resulta que et ve la menopausa, t'atropella, no?
Però també hi ha una qüestió de que ens ve la menopausa en un moment donat de la vida, que els fills són grans...
Bueno,
jo no en tinc.
Bueno,
jo no en tinc.
Però et vull dir que... moltes dones tenen els fills als 40 anys, s'ajunta amb la menopausa, tens un nen de 5 anys.
Sí, però vull dir que els pares també es fan grans, això, que passa un moment de procés que no va deslligat de la vida, no?
No, per això, que és un moment que tu has d'estar a tope, eh? A tope, i aquí... vull dir, jo veig dones que estan molt al límit i la menopausa les acaba d'atropellar, llavors... hem d'ajudar-les a entendre què els està passant.
I sobretot, que és que de cop i volta ets invisible.
Invisible per qui? O per què?
Per la societat, per als homes, en general.
Però això és el que ens han dit, eh? Hi ha prou d'aquesta cançó.
No, prou no. És que és així. Vull dir, les teves dolències, el teu sentiment, el teu caminar, el teu d'allò, de cop i volta, passa a ser invisible per la societat. Això no dic que ho sigui, però passa a ser.
Doncs, escolta, no acabem així. És a dir, hi ha solucions i, sobretot, també hi ha, com deia la Montse Roura, alliberament en aquests moments. La directora i creadora d'ella, Ila Benico, i l'Elisa Llurba, que és directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, i també doncs, membre d'aquest quadre mèdic de Bidona, aquesta clínica de medicina funcional on us podeu acostar. Gràcies a les dues. Ja sé que podríem estar parlant durant 2 hores i que ens ha quedat molt curt.
Sí.
Però torneu a venir?
I tant. Sí, moltes gràcies per convidar-nos.
Merci.
Gràcies per convidar-nos aquesta nit.
Baby, should I mess with you or not?
Escolta, quin gust és marxar a Amèrica si t'espera un home com el Francesc Garriga. Com ho veieu, això? No teníem ganes de sortir de l'estudi i hem de dir bona nit aquí a Catalunya, però bona tarda per tu, oi, Francesc?
Sí, 6:15, bona tarda, bona nit.
Bona nit. Doncs aquest dimarts et sentíem des de Detroit. Avui ets a Miami. Explica'm això teu. O sigui, què passa? Que tens descompte en totes les companyies aèries o com va això?
Bé, ja vaig sumant punts, perquè sí que em moc bastant, però clar, pensa que aquest país que em toca ser corresponsal és tan gran que necessites moure't molt per poder explicar tot. I mai ho explicarem tot, perquè passen tantes coses que és impossible.
Aquest any ja saps que doncs, la Marató està dedicada a la salut de les dones, eh? I segurament un dels temes que potser de viatges tocarà també, a part de la menopausa, pot ser l'avortament. Ja sabem que a Catalunya està garantit aquest dret, el dret a l'avortament. En canvi, als Estats Units, aquest dret està en retrocés ja de fa molt temps, oi?
Sí, bé, des de fa un any i mig, sobretot, des del juny del 2022, que el Tribunal Suprem va retirar la protecció que tenia l'avortament. Fins llavors, s'assemblava molt al que podem tenir a casa nostra a Catalunya, és a dir, que hi havia una regulació que no era llei, però que sí que hi havia jurisprudència que obligava tots els estats a respectar com a mínim l'avortament fins al segon trimestre, és a dir, que més o menys les dones tenien un cert accés a poder acabar amb els seus embarassos. Però la sentència del Tribunal Suprem del juny del 22 va dir no, a partir d'ara cada estat pot legislar com vulgui i automàticament et diré que gairebé la meitat dels Estats Units van o prohibir o gairebé prohibir l'avortament. Per tant, ara hi ha dones que segons on visquin poden avortar, segons on visquin no ho poden fer.
I diríem que hi ha un comerç o un turisme d'això, d'anar a avortar a altres estats dels Estats Units? Ja comença a passar això?
Sí, sí, això passa des de, pràcticament et diria que el juliol a l'agost de l'any passat, quan van començar a entrar en vigor les lleis que ja restringien l'avortament. Que passa? Una dona que es quedi embarassada a Texas o a Arkansas o a Oklahoma no pot avortar el seu estat, a menys que reuneixi unes condicions gairebé impossibles. Doncs només té, et diria que, tres alternatives. Una, tenir el fill a contracor. Dues, practicar-se un avortament a casa, que això evidentment això no comporta molts Exacte. Riscos, però que passa, i a més comporta el risc doble. Un, que pots patir greument fent-ho, i a més no pots anar al metge, perquè si vas al metge en alguns d'aquests estats...
Home, pots morir, no? Vull dir, no crec que sigui una bona idea, la veritat.
No, vaja. Pots morir, i si no mors, igual no mors, però et denuncien i pots acabar fins i tot a presó, o com a mínim tenir problemes judicials. I la tercera opció és viatjar. El que passa que això, clar, això ja redueix...
Això ja és tenir diners, poder-ho permetre, etc.
Correcte.
I anar a una clínica on no et facin massa preguntes, segurament.
No, en principi les clíniques, és a dir, les clíniques que estan en estats on es permet, són bastant receptives i, de fet, ja estan preparades per aquest influx de persones d'altres estats. Però fixa't la contradicció. Els Estats Units, que és un país receptor de molts immigrants de Mèxic, ara s'estan trobant que hi ha moltes dones de la frontera, a Texas, on no poden avortar, que creuen a Mèxic perquè a Mèxic sí que es poden practicar un avortament. Per tant, ara mateix hi ha aquesta bogeria que les dones han de buscar els recursos com siguin per poder-hi accedir.
De fet, tu vas parlar amb una d'aquestes dones, que cada estat ja sabem que té la seva pròpia llei, però Texas és, per exemple, un dels estats on ara no es pot avortar, i vas parlar amb una noia que es diu HK, o es fa dir així, i com va anar això? Explica'ns una mica doncs, el que li vas demanar i quina és la situació d'ella.
Sí, vaig voler parlar amb una dona que m'expliqués des de la seva residència a Texas, des de viure allà, com es viu com a dona que ha passat per un avortament, la restricció d'aquest dret i com a ella li va canviar la vida poder accedir a l'avortament. Ella tenia 17 anys, ja tenia una filla llavors i es va tornar a quedar embarassada i no veia les condicions possibles per poder tirar endavant amb un segon embaràs. Les seves condicions socials, econòmiques, eren molt dolentes, i al seu entorn li deien l'has de tenir, te'n penediràs si avortes. Bé, ella finalment encara podia fer-ho, Texas encara no havia canviat la legislació, i m'explicava que, per sort, encara no havia canviat la legislació, va poder avortar i no se'n penedeix en absolut.
No me n'he penedit mai, perquè des que vaig avortar he pogut donar a la filla que ja tenia una vida que no hauria ni somiat. Quan vaig saber que estava embarassada per segon cop i vaig decidir avortar, gairebé no podia ni comprar menjar i tenia problemes per pagar les factures i ara puc portar la meva filla de vacances. Si hagués seguit amb el segon embaràs, no podríem fer vacances o sortir juntes a sopar. Així que haver avortat m'ha permès donar a la meva filla la vida que es mereix.
Fixa't que el més interessant de tot, el que vam parlar amb ella, és que em va fer reflexionar al voltant de com s'impulsen aquestes lleis. Em deia que aquestes lleis s'impulsen amb grans discursos, amb grans lemes, hem de salvar les vides, hem de ser pro-vida, conceptes que poden sonar molt grandiloquents, però que amaguen després patiment de molta gent. I ella em deia que a vegades la societat, quan dona suport a aquestes opcions, no s'adona que al darrere de la prohibició d'avortar, el que s'està fent és fer realment mal a persones que després tenen noms i cognoms.
It's really sad, it's really upsetting because that is
és realment trist i preocupant perquè és una realitat. Sempre que aproven lleis com la de Texas amb prohibicions, la gent s'oblida de la realitat i del que realment es veuen afectats. Molts cops sentim allò de necessitem aquesta llei o necessitem prohibir els avortaments, però no s'adonen del mal que causa, de debò. Deixa moltes persones que no tenen manera de superar aquestes traves en una situació vulnerable i amb unes opcions molt limitades.
Really
M'imagino que la nova llei li fa replantejar marxar de Texas, no, amb aquesta noia?
Bé, s'ho ha plantejat perquè no tant perquè ella hagi d'accedir a un altre avortament, sinó pel fet de viure en un entorn com aquest. Fixa't que hi ha lleis, com la de Texas, per exemple, que no només prohibeixen als metges practicar els avortaments, sinó que permeten als ciutadans denunciar les persones que assisteixin en avortaments. És a dir, si tu, ciutadà de Texas, saps que la teva veïna ha portat una dona a avortar de forma il·legal, la pots denunciar. Si tu saps que aquell metge està ajudant a dones a preparar viatges a fora de l'estat, el pots denunciar. Igual acaba en res, però ja li has fotut un problema.
Home,
i això
és una caixa de bruixes en tota regla, la veritat.
Clar, i llavors el que fa és que és una llei que no tant ningú acabarà a la presó, em deia un professor de dret, però molta gent dirà, jo no vull saber res d'això perquè només em falta haver d'agafar un advocat i tenir anys i anys de judici. I ell em deia que no es planteja marxar perquè entén que és important que gent com ella, que ha passat per això i que ara fan activisme, es quedin a Texas per lluitar-ho.
Molts cops penso que tant de bo pogués marxar de Texas, però he nascut i he crescut aquí i sento que, sí, hi ha molta gent amb opinions molt dures sobre l'homosexualitat i l'avortament. Però també hi ha una gran comunitat LGTBIQ+, i no vull abandonar Texas perquè hi ha encara molta gent que necessita ajuda i suport. La cosa és que les seves veus queden sempre sepultades per la dels grups radicals conservadors i homòfobs.
The louder voices of the anti-choice people and the people that are homophobic.
Doncs com a mínim una veu d'esperança. Francesc Garriga, moltíssimes gràcies per portar-nos una realitat, la realitat crua de que l'avortament no és un dret en un dels països doncs més grans del món i més importants. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Comptarem amb tu, eh? Tornarem a trucar, això és una amenaça.
Sou el programa ideal per horari perquè m'agafa la tarda, per tant, quan vulgueu.
Casem-nos, no esperem més. Ja saps que ho ofereixo cada setmana. Merci.
Molt bé, una abraçada. Adéu.
Les dones i els dies. Pits amunt.
Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les coplatistes, Glòria Rivera!
Avui, sabeu aquelles màquines d'escurabutxaques dels bars? Doncs la nostra taula de l'estudi va una mica així, va tota boja. Però és que, clar, ara canviem totalment de tot, perquè ve la gran, la inigualable, la magnífica, la meravellosa, la gran clubplatista de Catalunya, ai, Glòria Rivera. Com
hola,
estàs,
Montse,
Glòria?
Molt bé, t'he trobat a faltar.
Jo, és igual, eh?
M'has enyorat, tu.
T'he enyorat, de fet, he plorat per les cantonades i tot.
Ai, saps d'on vinc?
D'on vens?
Vinc de fer la meva primera classe de claqué avui.
Què dius?
Avui he de decidir si m'apunto o no.
Ets la Ginger Rogers de la Barceloneta?
Ojalà cantar i ballar l'hora. Dos micros m'acabareu posant, un per dalt i un per baix.
No vull saber com sona allò de baix. Escolta'm una cosa, avui no vens sola. Fas aquí la misteriosa,
no,
però no vens sola. Vens
no.
Acompanyada de l'Igema Polo.
Super,
com estàs?
Company.
Bona nit.
Bona nit.
Que estrany dir bona nit.
Eh?
Sí, sí.
Ja has vist, la ràdio és raríssima. Actriu, cantant de roba estesa. Que com ho has definit tu això, de roba estesa? Que t'he sentit dir no sé què.
Roba
no sé què,
estesa.
De Convergència,
no? Grup feminista, sí? Per excel·lència, la versió no convergent de Macedònia, dic jo.
Sí, som,
i de Valls,
sí,
que ja sabeu que és una república independent. Escolteu una cosa, sí o no?
Tarragona.
Sí, no, però de Valls. Sí, jo qualsevol ja territori que sigui a partir de Vilanova i la Geltrú cap a baix, jo
també soc de Tarragona, eh? Vull dir, aquí
és la perifèria, totes
som majoria.
De
nascuda a Reus, cap mena de problema...
Tot bé.
Tot bé.
Ara parlarem de per què la Gemma està aquí, perquè sé que en tenia ganes, però després ho justifiquem.
Tenim una bona
però
excusa.
Fem una cosa, sí. Sentim aquesta cançó de la Filomena?
Vinga. Posa-me-la.
Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena.
Filomena, Filomena. Ha badat la Filomena, se li ha acabat el pa. N'ha agafat la bicicleta i al mercat se'n va comprar. El forner que l'espera bé...
Un xosco li fotrà, no?
Ai, la barra.
La barra de mig quiló. Claríssim, ho hem entès tot. A veure, Rivera, per què ens portes aquesta cançó que diguéssim que té un gust distret?
La Filomena era un couplet, i com a couplet s'ha de reivindicar. És un dels més versionats del nostre país. I res, era un couplet. Primer, als anys 20, era una cançó d'una senyora modista que es feia coupletista. I era fina. Però la tornada era el que diu el refrany, que diu així, que de porc i de senyor el que en sabem tots. Però les estrofes del couplet, com dic, era una senyora bastant presumida.
Però algú li tocava alguna cosa o no?
Mira, toca, toca, que si toques campanes no vas a processó, que diuen.
Escolta, com en aquest país, cada dos per tres, el que ens toquen és la llengua i sí, ens prohibeixen ens parlar català...
El couplet aquest dels anys 20 es va oblidar, però la tornada no.
I què va passar?
Llavors, als anys 70...
Que estava ple de hippies.
Dos senyors ahir, com en la reeixida, Josep Maria Torres i Josep Milà, que avui no us en parlarem.
No cal.
El que més important són el seu 69, són els seus 69 versos verds.
Sí, van fer una versió de la Filomena.
Sí, agafant el refrany que deia, és a dir, la tornada que tenia aquell couplet.
I per això estem sentint això d'aquesta banda que es diu Lauseta Folk.
Lauseta Folk, de Lleida.
De Lleida.
El sentim.
Que estan fent aquesta cançó, com li hem de dir, bruta?
Marrana.
Marrana.
Llorda porca.
Llorda porca. Mil definicions per la bellesa d'aquesta cançó.
Diuen que a Seros hi ha un músic que després de molt tocar ara fa classes de llengua visitant tot el Segrià. Diuen les seves...
La Filomena la versionen els Lauseta Folk, les Absentes, Germà Negre, els Ministrils del Raval o jo mateixa amb el meu show de Parner.
Vols cantar-nos alguna cosa o què?
Evidentment.
Vinga,
us porto
traieu-me alguns... la música que em vol cantar.
Us porto alguns d'aquests 69 versos. Aquest és un bastant conegut, diu així. Em poso les castanyoles, goita. Sorpresa del dia.
Ai, 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 quin servis. Ai, quin servis.
Diu, tal com diu la Filomena del descans dominical, encara que les portes tanquin, a ella no li fa cap mal. Doncs al pis on ella habite, sota hi té un adoguer que li dóna bé el darrere tot el que ha de menester. I com que estem en temps de figues, també te'n porto alguns altres.
M'encanten les figues a mi.
Ai, sí, ja te'n portaré, perquè ma mare té unes figueres.
Ai, bueno, nena.
Són uns santuaris.
Vols? Jo et pago amb diners, tu paga'm amb figues.
Una altra estrofes, pues, menys conegudes, són una noia que menjava figues amb pa de pisic, tan embada li d'estava que el promès i fica els dits. La mare, que no és del gremi, li va dir amb to molt formal quan la meva filla breni, deixa-li la figa en pau.
Escolta, no em sorprèn tot això que m'expliques, perquè pensa que quan jo era petita, el disc més sentit a casa meva era Havaneres Cachondes, que era una mica d'aquest nivell.
Bé,
t'he de dir.
Una mena de follim follam.
Te'l portaré.
Bé. Mira, Montse, per nostàlgiques com tu, o per les ments brutes que mos estan sentint a casa,
segurament... Que ho sabem.
Llordes és el vostre show.
Doncs escolteu, si voleu cantar-nos alguna cançó d'aquestes, d'aquest nivell, 93207474. Aquí unes valentes cobren el micro. Ara parlarem també amb l'Igem Apolo i la tornarem a saludar, perquè aquest Llordes el feu juntes.
Les nenes maques al dematí s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Les nenes maques al dematí.
Aquesta és una versió dels Pastorets Rock, que aneu molt fortes avui, però vosaltres en feu una altra versió, oi que sí, Gemma?
Sí, nosaltres farem totes les versions que calguin, de fet.
A veure, expliqueu-me això de les cançons llordes, d'on va sortir, per què ho vau voler fer, perquè més em voleu prendre la feina, perquè voleu fer un podcast.
Això mateix.
Un podcast espectacle a Terrassa, amb aquest festival al TNT, que es podrà veure dissabte i diumenge. Sí. Sereu les reines de la ràdio.
I a més, gratis, serem Radio Terrassa, tothom ens voldrà allà.
A la fresca... Mira, dissabte ho fem per berenar i diumenge per fer el vermut. Així que aquí, no tingui cap plan, pot vindre a Terrassa a fer aquests dos àpats.
Gratuïtament. Festival Terrassa Noves Tendències. Explica'm una mica això, de què va Llordes i per què aquestes ganes de parlar d'aquestes cançons brutes, tot i que sabem que Catalunya és bruta, i que Catalunya...
Barcelona
doncs,
més.
Barcelona sí, més. Barcelona més. Doncs aquí venim dos xiques que no som de la capital, no? En plan, representant i reivindicant també tot el que està fora de Barcelona i d'aquesta metròpolis, doncs per també portar una mica... La versió punky, no sé si punky, però sí punxaguda de la nostra opinió i la nostra visió sobre la catalanó, no? Perquè sí que hem sigut xiques que hem begut molt d'aquestes cançons tradicionals, amb Robastés al principi tenia Mai Carai, que era una cosa molt, molt, molt folky, la Glòria recuperant couplets, i clar, comences a investigar i dius, vale, i de la meva identitat, que és Tarragona, o que és Lleida, o
home,
que és...
a Tarragona tenim Damas i Vells, que acaba de passar Santa Tecla,
totalment.
I allà les figues van que volen, eh?
Allà les figues van que volen, i els nabos també van que volen. Sí. Aleshores tenim una mica de ganes de posar-nos allà amb el fregau i des d'un lloc molt simpàtic i molt des de la celebració poder estripar-ho i fer-nos una mica nostra.
A mi m'ha dit avui la Glòria Rivera, que hem parlat abans per telèfon perquè la tinc més controlada que sa mare.
No em deixa viure.
No et deixo viure.
És que la Marta, ojo.
No, diu, a veure si jo he entès el que m'has explicat, però m'has dit que totes les cançons brutotes i sexuals que podem sentir a les discoteques, és allò, la toquixa, tots aquests...
Exactament, aquestes.
Tot això?
Sí.
Això ho van inventar les catalanes i els catalans.
Sí.
Això va inventar,
ens
ja.
Ho han copiat, ens ho han robat.
És
influència directa. Bueno,
a Catalunya ens roben,
És totalment.
Catalunya ens roben tota l'estona. I nosaltres hem trobat aquests manuscrits, no?, que defensen la tesi que la influència de la música tradicional popular catalana, de la tradició oral, de la nostra terra i del nostre país, doncs té una influència internationally.
Internationally, com la Rosalia. Escolteu-me, però no sentim a la Rosalia, que hi va fer anys, sentim a la Katy Perry, i no em tanqueu el micro perquè volen cantar a sobre, són així de xules.
Aquesta cançó és un clar exemple de com cançons que són molt nostrades, doncs Katy Perry, per exemple, em sap molt de greu, però li haurem de demanar drets d'autoria.
A veure,
perquè s'inspira en una cançó tonada popular que és La Cirereta.
Jo no l'he sentida mai, com no, és La Cirereta?
Cantem-li.
La voleu
sí,
cantar?
Tant,
perquè
tant.
Diu Cherry, no sé què.
Clar,
però traiem la música o la posem?
Nosaltres fem un esforç, que és fer la traducció.
Sí. La traducció.
Perquè entenem que
no tothom pot saber l'anglès.
No sabem anglès. Menys castellà.
Exacte.
Aleshores, nosaltres fem l'esforç de traduir-ho.
A veure.
I aquella roja cirera, encisadora, tan petonera, deixa que et doni, nineta, i una cirera de tabuqueta.
Això és una cançó pel Rubiales o què?
Preciosa. Evident, doncs mira, podríem compartir-la una mica, el que passa que nosaltres ho agafem tot i ens ho fem molt bollero i molt bisexual també.
Aquí està el tema, som d'extraradi en tots els sentits.
I Katy Perry, ara que està començant a sortir oficialment de l'armari com a bisexual, també li hauríem de donar el seu espai de visibilitat.
Escolta, tenim un oient que ens vol cantar.
Oh.
Maria Rosa de Sant Cugat.
Ai, sí,
que ha trucat al 9-3-2-0-7-4-7-4 i estic a punt de plorar de l'emoció. Maria Rosa, què ens vols cantar? Estic espantada, eh?
Diu, senyor Pere, amb vostè vull venir jo, i a darrere d'una tàpia, i amb un porró de vivó, d'unes tàpies feriades, vostè sigui portador, que jo li poso l'escarola, si vostè em posa el seitó.
Oh!
Bé, aquesta és meva.
Aquesta és teva? Un moment.
Sí.
Què vol dir aquesta és teva, Maria Rosa?
Oh, que bé, és més llarga, però ja me'n recordo, això l'hauria d'anar a buscar. Ja.
Maria Rosa, escolta, digues. El pròxim dia que et sembla que vingués aquí a l'estudi...
Això s'ha de transcriure, això ho hem de tenir.
Perquè la Glòria Rivera la tenim aquí cada 15 dies. Et dono 15 dies perquè respiris, i d'aquí 15 dies vens aquí i ens vens a cantar, perquè parlarem de cançons més brutes amb ella.
T'esperem
aquí,
Maria Rosa.
Home, aquesta no és gaire, és una mica així, perquè la vaig ser
fa anys. Picant.
No sé de música,
però
jo,
escolta,
eh?
Què passa, que et dedicaves a crear cançons o què?
No, faig conyes, jo faig rodolins i faig coses, però sí, perquè m'agrada fer-ho.
Però escolta, Maria Rosa, tu ets una artista.
Montse secció per la Maria Rosa.
Però la setmana...
Què fas aquell cap de setmana,
Maria
Rosa?
És una que comença dient, l'altra nit mentre dormia vaig tenir un somni tan bo que si ho deia li diria jo que ve a continuació. Bé, és...
Ets la Guillermina Mota de Sant Cugat, ho veig clar.
Tocava amb els ous en puntes. Ai, quin plat més deliciós.
Escolta'm, Terrassa,
t'esperem a Llordes.
Rosa, no pengis, perquè ara la... Exacte, no pengis, ara la Carla t'agafarà el telèfon i d'aquí 15 dies et volem aquí, eh?
Home,
farem un especial.
No, home, que... venir no podré venir.
T'enviem un taxi, no
patixis. T'enviem un taxi, paga la ràdio. Què dic, un taxi?
Va, una limusina rosa.
Una limusina rosa.
Una limusina, oi, sí.
Una limusina.
Que l'amor s'hi posa com el nom per fer joc, oi?
Clar que sí. Rosa, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta generositat, eh?
Vinga.
Merci.
Fins ara. Adéu, adéu.
Com us heu quedat, xiquetes? Has vist quins fitxatges que fem a la ràdio?
Bueno,
estic que no toco ni quarts ni hores.
Cap a casa.
Escolteu, aquesta que sentim és Becky G, o com es digui,
Becky
que
G.
Diu que li agraden los mayores.
Me gusten
mayores,
com evidentment la casadeta. El pare m'ha casat amb un vell de 50 anys, jo encara no en tinc 15, jo encara no en tinc tants. El dia de la boda me'n pensava alegrar, però em vaig posar a plorar. Normal.
Normal, amb aquest bellaco que t'ha tocat. Així és que no m'estranya.
Caballero con 21, yo estoy dispuesto para toda tu locura, que tú quieres un viejo tan segura.
Aquest senyor que li cantava que estaria segura, però no us en fieu, no us en fieu. Mai. La cosa és que la Tokisha, que és aquesta senyora que parla de la sexualitat obertament i que també, escolta, lleterades van, lleterades venen...
La Tokisha podria
així,
ser una autèntica Filomena.
Exacte, podria ser una Filomena.
Tenim moltíssimes Filomenes. Qui no vols una Filomena? Tots ho volem ser, de fet.
Sí.
Sentim-la, la Tokisha. D'acord, ha quedat clar, Tokisha. I això...
Com diu la Filomena...
De qui s'ho van copiar?
La cambrera, amb un to confidencial, un bon plat al pèl darrere, no crec que li faci mal. Està clarament copiat, és a dir, no enteneu el castellà, però nosaltres us ho traduirem a Terrassa tal qual és.
I m'ho cantareu. Escolta'm una cosa, falten... Vaja, un minut per acabar el programa.
No.
30 segons, sí. És que la vida és així, aquí, en aquesta ràdio. Escolta, m'has dit que em volies fer una última estrofa del Brilli Brilli, no?
Sí, perquè avui,
estàs
clar,
molt trista.
Tenim una notícia que, bueno, estem de dol, estem al rèquiem que no pare. Sí, et
tens temps
una...
o què?
Sí, mira,
ràpid.
La faig.
Vinga.
Amb una trista notícia, les vedets ens hem llevat, el Brilli Brilli ara és delicte, Europa l'ha requisat. Per nosaltres, que en teníem més o menys un arsenal, si no ens deixen per la cara, ja l'aplicarem anal. Tal com diu la normativa, el microplàstic no nutrix. No nutreix, perdó.
Nutrix,
per servir de menjar ràpid, diu que no porta prou greix. No nutreix. No faràs postals a casa, per Cap d'Any no brillaràs. Sempre podràs fer-te narco si te'n guardes un cabàs.
Si voleu veure aquestes dues meravelles, Gemma Polo, Glòria Rivera, aquest dissabte i diumenge a Terrassa. Dissabte a les 7 a la plaça de la Torre del Palau i diumenge a la 1 al Raval de Montserrat a Terrassa. Gratis. Si els hi hauria de pagar a Catalunya...
Gratuït, a la fresca, us esperem.
Exacte. Sisplau. Us esperem a tots.
Porteu un abanico i crema sol.
Exacte. I aquest programa, qui l'ha fet? A part de Tokisha, Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Carla Verdés i Montse Virgili, que si avui no m'agafa, no m'agafa mai, amigues. Fins demà a les 11.